I ara comencem, donem la paraula a en Joan Pedro.
Benvinguts i benvingudes a tots i a totes a un nou programa. En el Donem la paraula d'avui ens acompanya la psicòloga i psicoterapeuta Laura del Caño. Amb ella descobrirem què és precisament la psicoteràpia i quins són els mètodes i les tècniques que ella desenvolupa i, de fet, com les posa en pràctica en totes les seves activitats, sessions i tasques. Bona tarda, Laura, i benvinguda al programa El Donem la paraula.
Bona tarda, moltes gràcies.
Per començar una mica la nostra conversa, qui és i com és la Laura del Caño? Una mica com et podries definir, sí, a grans trets?
Bueno, aquesta és una pregunta molt, molt gran, no? Molt ampla. Qui sóc i com sóc? Jo crec que és una pregunta que quasi que porta tota una vida, no?, per respondre, i jo diria que estic amb això, estic en la búsqueda de mi mateixa, no?, que va començar fa molt de temps, va començar precisament quan vaig començar a estudiar psicologia, potser després parlarem una mica més d'això, i fins avui, no? I crec que és un...
I que no, a mi no s'acaba mai.
Sí, crec que no s'acaba mai, no? Que és una tasca interminable, perquè això de la vida és molt complexa, les persones són molt complexes, les relacions són molt complexes i el cervell humà és molt complex, també, i bueno, però bueno, crec que sóc un... Pues això, un ésser més que m'ha tocat estar en aquest món, en aquesta vida, que m'han fet aquest regal d'estar en aquesta vida, i per tant intento descobrir, doncs, de totes les maneres, què faig jo en aquesta vida, no? Quina és la meva missió i com poder viure aquesta vida que m'han regalat de la millor manera possible, no? Per mi i per als demés, també, per fer un bé al món, a la vida, no?
Quines són una mica les teves aficions? Què és el que t'agrada fer?
A veure, a mi jo tinc una essència molt artística, i a mi, tot i que la meva feina no va tan per aquí, aunque també té un punt d'artístic, el tema de la psicoteràpia i d'art, però jo tinc una essència molt artística i m'agrada molt el teatre, el cinema, m'agrada molt el teatre musical, la música, cantar, ballar i compartir, no? Compartir, celebrar, compartir amb els amics, amb els éssers estimats, i fer festes i estar amb els meus fills, amb la meva família, i bueno, gozar de la vida, no? En general.
No, molt bé. Quina ha estat una mica la teva trajectòria personal i sobretot professional, diguem, des dels teus inicis fins a l'actualitat?
A veure, jo sóc nascuda a Valladolid, i allà estic fins als 17 anys, que vaig estudiar psicologia a la ciutat de Salamanca. I allà faig la meva carrera, i després d'estudiar la carrera vaig tenir com... Bueno, vaig anar a Madrid, i allà vaig estudiar el primer curs d'especialització de teràpia gestalt. Jo aquí era molt joveneta, tenia 21 anys o així. Aleshores, clar, m'adono que fins aleshores havia fet un camí molt marcat, no? Molt traçat, que m'havien dit, doncs, els meus pares, el que havia de fer, per on havia de caminar, i aleshores em trobo com una, jo diria, la primera crisi existencial gran, en la que dic, bueno, ara ja he arribat fins aquí i ara vull saber qui sóc jo, no? I què és el que jo vull realment, no? I aquí, doncs, faig aquest primer curs de teràpia gestalt, que és la formació de teràpia gestalt, és una formació molt bonica, és molt experiencial, són 4 anys d'experiència en grup, i fas un camí d'autoconeixement molt gran i molt profund. Aleshores, clar, aquest primer curs a mi em va donar com per dir, bueno, ara he de trobar-me a mi mateixa, no? Perquè era joveneta. Aleshores, bueno, a partir d'ahir vaig estar com 3 anys o així... Bueno, que viatjava, treballava de tot, i sobretot estava en aquesta búsqueda, no? De a veure qui sóc i cap a on vull anar, no? I a partir d'ahí, bueno, ja cap a l'any 2000, o sigui, ja fa 20 anys...
Com passa el temps.
Sí, passa el temps. Ara ja fa 20 anys vaig arribar a Barcelona i vaig continuar la meva formació de teràpia gestalt, i vaig començar a treballar primer de psicòloga, més en l'àmbit dels recursos humans i de la inserció sociolaboral, i després de seguida ja vaig començar a treballar com psicoterapeuta. I bueno, i a partir i fins al dia d'avui.
I has anat, no sé, una mica com definiries la teva activitat, això, com a psicòloga, com a psicoterapeuta?
Sí. Bueno, després vaig vaig fer tot això, sí. En el 2008 vaig muntar un centre de psicoteràpia. Després aquest centre va funcionar molt bé, feia moltes activitats de psicoteràpia, de creativitat, de treball corporal, era un centre amb moltes tècniques integrades, tot enfocat a la salut. I després, en el 2012, van tancar el centre, jo vaig ser mare, la meva exsòcia també va ser mare, ens van ajuntar les dues i vam ser mare les dues a la mateixa vegada, per tant això va ser una de les dels puntals per tancar el centre. I a partir d'ahir, doncs, bueno, clar, la maternitat va ser un altre punt de crisi, en el bon sentit, de crisi existencial, de canvi, de transformació molt gran, no? Bueno, jo abans treballava molt de manera individual, en parelles, famílies i també fent grups, perquè els grups de psicoteràpia són molt interessants i donen molt bons resultats. I a partir de que sóc mare, doncs m'he centrat més en la teràpia individual, de parelles i de famílies, no?
Perquè en què consisteix? Estem parlant de la psicoteràpia, però una mica què és la psicoteràpia, no? En què consisteix? No?
A veure, la psicoteràpia és un servei per a la salut. La psicologia i la psicoteràpia jo crec que encara tenen molta mala premsa, no? Encara crec que estem poc educats de cara a com entenem la psicologia i la psicoteràpia, no? És com fer ús de la psicoteràpia no està molt encara ben vist, no? Cada vegada més, per sort, però primer de tot no és és un servei per a la salut que hauria d'estar molt més ben posat en el servei públic, per començar, no? O sigui, tu has d'anar al psicòleg i vas a la salut pública i et trobes un servei molt deficitari, molt deficitari.
Molt difícil, sí.
Per tant, què has de fer? Doncs moltes vegades recórrer a professionals en l'àmbit de l'àmbit privat, de la psicoteràpia i de la psicologia. Aleshores, la psicoteràpia és un servei per a la salut. Crec que tothom, en algun moment de la vida, necessitem una restauració de la nostra salut psicològica, no? Perquè som éssers molt, molt delicats, no? I normalment, al llarg de la vida, i ens trobem quan les típiques crisis dels 30, dels 40, dels 50... Es comença a parlar de crisis a partir dels 40, normalment, no? Les crisis dels 40, doncs arriba molta gent a psicoteràpia amb aquest títol, és que estic amb la crisi dels 40, però en realitat porten símptomes, no? I què són els símptomes? Els símptomes no és més que com el cos diu que s'està desequilibrant, que hi ha un desequilibri en l'organisme, un desequilibri psicològic, emocional i, per tant, físic, perquè l'organisme és tot un, no és cos i cap, no, el cos i el cap, la ment i el cos és lo mateix, forma part d'un únic organisme, per tant, si es desequilibra l'aparat psíquic, es desequilibra el cos també. Aleshores, apareixen els símptomes, apareixen les depressions, apareixen l'ansietat, les fòbies, apareixen problemes relacionals, no, com patrons que es repeteixen i que em donen infelicitat, relacions tòxiques, relacions de dependència, patiment, infelicitat constant, bueno, molts símptomes, no? Molta simptomatologia, que és el que al final porta la gent a anar a un psicòleg o a la psicoteràpia. Aleshores, en psicoteràpia el que fem és intentar restaurar aquest equilibri, no? Perquè a través, sobretot, de l'autoconeixement. L'autoconeixement és bàsic. O sigui, això de conoce-te a ti mismo, que ja deien els filòsofs antics, no?
Els clàssics.
Els clàssics. Doncs és una variable molt bàsica de la psicoteràpia. Emplem molt de temps en aquesta feina d'autoconeixement, perquè no ens coneixem, no? I a part que la personalitat és molt complexa. Aleshores, es fa un treball a la psicoteràpia molt microscòpic, també, molt d'anàlisis, de com és que s'ha arribat aquí, fins a on has arribat, no? Perquè els mecanismes de... O sigui, partim normalment de ferides, ferides que s'han construït a la infància, no? Ferides emocionals, ferides d'autoestima, i que sempre es construeixen en relació a un altre. És a dir, tu quan ets petit, estàs a casa i ningú et fa cas, no? Aleshores comences a dir, bueno, pues perquè millor no necessita, no? Aleshores allà congelo les meves necessitats emocionals, per exemple, perquè no puc ni expressar la tristesa, ni expressar l'enfado, perquè el meu pare s'enfada amb mi si jo m'enfado, o em dic que sóc un tonto, o em dic que és... No? Aleshores, clar, ja tots estem ferits emocionalment, en l'autoestima, tots. No hi ha ningú que estigui lliure d'això, no? També hi ha ferides més petites i ferides més grans. Com diuen, diem en el trauma, en la psicologia del trauma, hi ha traumes amb T petita i traumes amb T gran, no? És a dir, podem trobar-nos un trauma com un, per mi, el pitjor trauma o una de les pitjors coses amb les que jo afronto a la meva feina és l'abús sexual a la infància. Això és un gran trauma, no? També tenim els traumes més externs, no? Tipo, pues un terremoto, no? Un atentado terrorista. Bueno, això també són grans traumes. Però després tenim petits traumes i tots estem traumatitzats d'aquests petits traumes, com d'abandonaments, no? De petits abandonaments emocionals, pues això, que el pare no em feia cas, o que mai estava a casa, o que la mare estava deprimida, per tant, això és una falta de mare afectivament parlant, o que mai anaven a l'escola ni a portar-me, o s'oblidaven de mi molt sovint... No? Al final, el nen petit el que fa és, el cervell del nen el que fa és adaptar-se. I com som organismes biològics, el que fem és sobreviure. I aleshores ens anem com la personalitat es va construint per capes, no? Aleshores, primer sentim aquesta ferida i anem construint doncs mecanismes de protecció, mecanismes de defensa, que això és el que va formant la nostra personalitat. Aleshores, la personalitat no és una personalitat unificada, no som un jo sóc. No, és la personalitat està conformada per parts internes, i aquest és un concepte que ajuda molt a l'hora d'entendre's a un mateix, no? Perquè hi ha una part meva que és molt, molt, molt forta i molt agressiva i molt així com cap enfora, però hi ha una part meva que està sota d'això, precisament, perquè això és un mecanisme de protecció.
Defensa.
De defensa, correcte. Però el que hi ha sota d'això, que normalment són les ferides aquestes emocionals que s'han quedat com amagades, soterrades, ocultes, i que en la psicoteràpia és les que anem a rescatar normalment, no? Aquestes parts internes que són més vulnerables i que estan més ferides i que al final és una falta d'amor, és una falta d'estima. La paraula autoestima és una paraula molt manida també, no? Però és, en realitat el que fem a la psicoteràpia és ensenyar autoestima. I clar, com se restaura l'autoestima? Pues en una altra relació, que és la relació psicoterapèutica. La psicoteràpia es necessita en dues persones, com un mínim, no? El psicoterapeuta o la psicoterapeuta i el pacient o el client o el que fa ús de la psicoteràpia. O sigui, per què es fa això? Perquè les teves ferides emocionals s'han construït en una relació. Per tant, en una relació també és com se regeneren o es restauren o es reequilibren, no? A partir de que tu pots aprendre un model nou de relacionar-te amb tu mateix. La relació en un mateix o en una mateixa és el més important. És a dir, el bon tracte intern, el tracte amb amabilitat, amb amor, amb compassió... El bon tracte és el que... I també l'aprendre a gestionar les emocions, no? Perquè moltes vegades no sabem gestionar les emocions, no? A vegades les emocions ens inunden, no? La ràbia o la tristesa o... I Bueno, pues també a la psicoteràpia aprenent a gestionar les emocions.
Perquè ja es pot dir que hi ha diferents tipus o mètodes de psicoteràpia?
Sí, hi ha diferents tipus i mètodes. Ja, és a dir, si anem a la història, doncs el pioner de la psicologia, doncs ja sabem tots que és Freud, no? A principis del segle XX, o sigui que és molt nova la psicologia i la psicoteràpia, però s'han fet moltes coses a partir d'aquí, no? I bueno, el Freud doncs descobreix o introdueix el psicoanàlisi. A partir d'aquí comencen altres corrents més generals, com són el conductisme, el cognitivisme, l'humanisme, i a partir aquestes serien com les tres corrents generals més antigues i més bàsiques, no? Uh-huh. I després, pues, d'aquí han anat sorgint altres variables de les psicoteràpies, però al final jo crec que totes tenen la mateixa finalitat, no? Que és restablir aquest equilibri psicològic, aquest benestar, i fer que els símptomes deixin de ser símptomes i siguin doncs parts de la personalitat que estan en harmonia i que estan integrades, perquè la sintomatologia sempre parla de parts internes que estan en disharmonia o que estan dissociades, o que una part meva vol això però l'altra vol l'altra, no? Entonces, estic en contradicció i em sento malament, no? I bueno, és molt complexa la personalitat, realment.
En aquest sentit, suposo que un dels objectius principals de la psicoteràpia és això, no? Ajudar a canviar, a millorar la vida de la persona. Quins aspectes hem de tenir en compte per poder aconseguir-ho?
Per poder millorar la vida?
Sí. Com a professional de la psicoteràpia, com a psicoterapeuta.
Clar, a veure, primer de tot és aquest autoconeixement, no? Jo crec que és el primer pas, és saber qui sóc, com m'he construït, entendre'ns a nosaltres mateixos, fer una ullada cap al passat, de mirar la nostra família, el nostre entorn, i després ja també hi ha factors molt condicionants que van més enllà de la nostra família, del nostre entorn, no? És a dir, que les altres generacions, és a dir, estem molt condicionats, i els traumes, ara està ja molt estudiat que els traumes hereden d'altres generacions, és a dir, que tenim ja tota la teoria del trauma, ja estan els traumes transgeneracionals. Saps que és que realment som éssers molt condicionats. Saps, clar, un objectiu és ser el més lliure possible a dintre del hipercondicionament en el que vivim, no? Que estem molt carregats de condicionaments, no? Que es condicionen la vida. Aleshores, clar, però si jo aquesta vida que porto no em fa feliç, pel que sigui, aleshores aquí he de començar a fer un qüestionament, no? De, a veure, què és el que no m'està fent feliç, què és el que estic fent jo, perquè el que passa és que funcionem d'una manera molt automàtica, normalment, molt inconscient. És a dir, que el món conscient és molt més petit que el món inconscient. El món inconscient és molt més gran, i a psicoteràpia una de les coses que es fa és posar llum al món inconscient, tota la llum que podem posar al món inconscient, no? Aquelles parts internes que ens estan condicionant, que decideixen per nosaltres, i que tu et sents com una titella, no? Moltes vegades sí, ens sentim així, no? Com som titelles, no? No estic sent lliure jo amb la meva vida. Estic moltes vegades igual seguint un guió vital, que a vegades són mandats inconscients que venen de darrere, que venen dels avantpassats, o a vegades també ara s'ha descobert que és molt important tota la part perinatal, l'epigenètica, que diuen, no? Com el condicionament, com es condiciona el que ens passa a la nostra vida quan, en el moment de la concepció, en el moment de l'embaràs, de la gestació, i en el moment del part, i en el moment del postpart, fins als any i mig, 3 anys, tot aquest període és importantíssim. El que li passa a la teva mare quan estàs tu al ventre, si està deprimida, si ha tingut un susto, si se l'ha mort el seu pare mentre tu estava embarassada de tu... Sí. O sigui, tot això que sembla que dius, no? Ets un embrió encara. Sí, sí, sí. Doncs això ens condiciona, ens pot ficar allà un guió vital que ens marca tota la nostra vida. Aleshores, clar, això és inconscient. Tu ja et trobes d'adult i estàs allà que dius, ostres, mira que mai em permeto jo brillar a la meva vida, no? No brillo en res, sempre sóc així com...
Una mica gris,
no? I per què, no? I resulta que vas mirant i hi ha condicionaments que s'han gestat allà, no? En moments molt, molt, molt primaris, no?
En el teu cas, com a professional, quines tasques o quines activitats més en concret desenvolupes? No sé, en quins camps o aplicacions utilitzes la psicoteràpia?
Jo ara mateix...
I comunica com ho portes a terme...
Sí, no, jo ara mateix faig sessions de psicoteràpia, processos de psicoteràpia, no? I això és algú ve amb una sintomatologia... que pot ser una persona individual, pot ser una parella, pot ser un sistema familiar. Aleshores, allà plantegem, bueno, un procés, no?, de tantes sessions, depenent de les persones, i en aquests processos, doncs, bueno, fiquem uns objectius, no? És a dir, com vens, com estàs ara, què és el que et passa i a on voldries arribar. I anem fent, doncs, tot uns passos, però que també depèn molt de les persones, no?, dels ritmes de les persones. Hi ha persones que van molt ràpides, hi ha persones que van més de poc a poc, hi ha persones que requereixen més treball de pico i pala i espeleologia profunda, i persones que amb quatre recursos, doncs, surten endavant. Això depèn de la persona, no? O sigui que jo ara mateix el que estic fent sobretot són aquests processos.
Però tu tens, ho hem comentat una mica per sobre, tens consulta pròpia,
sí.
Atens a clients, persones que s'adrecen a la teva consulta.
Sí.
Com organitzes i planifiques aquestes sessions?
A veure, ho tinc molt per la mà ja, no? És a dir, és com quan estàs aprenent, doncs al principi sí que planifiques i organitzes i tal, però en realitat penso en la persona que entrarà per la porta... em centro, em buido de lo meu, que això és important també, no? Com faig un medito, faig un treball de meditació, que en realitat ho tinc molt integrat perquè ho faig cada dia, però abans de la sessió sí que intento fer un treball de buidatge intern, no?, i de meditació, per apartar les meves coses, demanar permís a les meves coses, per posar-me totalment disponible per la persona que entrarà per la porta, i amb tota l'energia, amb tot l'amor incondicional, amb tota l'acceptació, amb tota la
sí,
mirada.
Sí, sí.
És com posar-te en connexió amb l'ésser essencial que tots som, i que també és un aprenentatge per la persona, no? Perquè és des d'ahir, des d'on es restaura l'amor, no? Que al final són les ferides emocionals venen d'allà, de la falta d'amor. Aleshores, em poso totalment disponible amb aquesta mirada de no judici, d'apertura, una apertura molt gran, apertura mental molt gran, apertura de cor, apertura energètica. Estic molt... com que ja tinc la sort, perquè ja porto, doncs, 18 anys fent això, doncs la part més tècnica, diguem-ne, no, és com que ja està molt integrada i no he d'estar com pendent d'això, no estic en tensió amb això, doncs ara estic en un moment de disfrutar molt, perquè estic molt amb la intuïció també, no? Deixant-me portar per la intuïció del que aquella persona necessita en aquell moment, no?
I una mica com enfoques o com es desenvolupen aquestes sessions, que són sessions d'una hora,
i
mitja?
Sí, són sessions entre una hora i una hora i mitja. Si és una parella o una família, potser dura una miqueta més. Normalment fem, a veure, cada persona és diferent, perquè al final estàs obert al que la persona necessita, i jo intento, hi ha una tècnica que és molt important per aprendre, un recurs que és molt important, que és la respiració. I això que sembla tan banal i tan fàcil, doncs és una de les eines més importants a l'hora de regular les nostres emocions. Uh-huh. I moltes vegades al principi de les sessions proposo fer uns 10 minutets més o menys de centrament, no? De centrament, doncs per què? Perquè venim del carrer, perquè no sé què, perquè venim ràpid, no sé qual. Tot i que ja quan vens a psicoteràpia hi ha algo que abans de venir ja s'està col·locant, no? Ja has planificat més o menys conscientment, ja has planificat què és el que vols portar a aquella sessió. I la psicoteràpia no tan sols és el moment de sessió, és el abans, el durant i el després. Tot el que has de fer després també, no? Amb el que passa en la sessió. Uh-huh. És com, després has d'entrenar, no? I estàs amb un estat de consciència molt, molt precís, no? Has d'estar molt més conscient de tu mateix, amb l'atenció plena posada en aquelles parts que has d'anar mirant, no? Uh-huh. I al principi de la sessió, doncs, moltes vegades faig aquest plantejament de centrament. Aleshores hi ha una visualització guiada, doncs, de moltes vegades de relaxació, de centrament en el cos, en l'energia del cos. L'atenció posada en el cos és molt important. Jo treballo molt amb el cos, no tant amb el moviment, però sí amb el mindfulness, no? Amb l'observació de les sensacions corporals. Per què? Perquè la memòria, el neocòrtex, diguem-ne, la cognició arriba molt curta. És a dir, podem averiguar poques coses des d'aquí, no? Uh-huh. I el cos ho registra tot. O sigui, el cos no s'oblida de res. El cos sap totes i cada una de les experiències que has tingut a la teva vida. Les que te'n recordes i les que no te'n recordes, també. Aleshores, està l'atenció molt afinada cap al cos i cap a les sensacions corporals. Perquè tota l'estona ens estan passant coses en el cos. Tota l'estona, la nostra energia. Tota l'estona tenim sensacions. I aquestes sensacions les hem d'anar identificant, no? I posant significat, sabent què és quan tinc una pressió al pit. Què significa això en mi? És tristor? O sigui, emocionalment, què és? És tristor? És ràbia? Què em passa quan sento ràbia? Com està la meva panxa? Clar, tot això que sembla molt bàsic, però no estem gens educats a això. A les escoles jo crec que ara es fa una miqueta més d'això, per sort, més educació emocional, però no estem gens educats amb això. És com el cos, a vegades ve gent que és com, bueno, anem a respirar. Com respirar? Què vol dir? Jo ja respiro, no? Però anem a respirar conscientment, sí, plenament, sí. No? Amb atenció plena posada en respiracions profundes, com entra i surt l'aire, i comença a observar la teva ment. Clar, aquí en teràpia treballem molt amb la part que observa. És molt des del mindfulness això, no? La part que observa. És a dir, comença a construir una part teva que observa tota la resta de parts internes i tot el que passa en el teu cos i en les teves emocions. O sigui, si tu comences això de la meditació, no? És a dir, meditar sembla molt fàcil, però és molt difícil. Fer 10 minutets diaris de meditació és una pràctica supersana que ens costa moltíssim, que si a l'escola ens ensenyessin des de petits a fer això no ens costaria tant, i a casa, si tothom tinguéssim aquesta pràctica més integrada, més normalitzada, com la tenen a països més asiàtics, orientals potser, no? Però aquí, o sigui, sentar-te en una silla i posar-te a respirar 10 minuts i observar la teva ment, la ment és un mono loco. És a dir, va superràpid la ment. Una de les dels recursos per la salut més importants és aprendre a quietar la ment. Aprendre a calmar la teva ment, la teva respiració i les teves emocions, no? Perquè moltes vegades, per exemple, un atac de pànic, no? Una crisi d'ansietat. Una crisi d'ansietat que les consultes d'atenció primària estan plenes de gent que va amb crisi d'ansietat i que el que fan és donar-les un diazepam per tranquil·litzar i ves cap a casa. que això no soluciona res.
No, clar.
No.
El problema d'arrel no...
No soluciona res, no? I a part que tampoc t'ensenyen com solucionar per si et passa una altra vegada, no? No, no. Aleshores, és tan fàcil parar una crisi d'ansietat com respirar. Respirar profundament. Si respires profundament, aquella part que sent ansietat, por, perquè l'ansietat és por, aquella part que sent por pot ser calmada. Si respires profundament i si connectes amb el present. És a dir, cos, aquí, ara, estic aquí, em toco, me pellizco, noto els meus pes els meus peus al terra,
sí, sí, sí.
I respiro profundament i em dic a mi mateix, aquí ara no hi ha perill, tot està bé. Clar, si estic amb algú, millor.
Ah. Quina metodologia o mètode o enfocament fas servir?
A veure, a dia d'avui també tinc molta integració de tècniques que he anat aprenent, no? O sigui, des de la psicologia bàsica que vaig aprendre a la carrera, sí. Després em vaig especialitzar en teràpia gestal, i la teràpia gestal és una teràpia molt, molt interessant, que sobretot és una teràpia molt centrada en les emocions, en l'autoconeixement, en lo relacional, en la relació, en que les relacions siguin des de l'autenticitat de cadascú. Fritz Perls, que és un dels, bueno, és el fundador de la teràpia gestal i un dels meus referents, doncs, sobretot la teràpia gestal té tres paraules que són pilars de la gestal, no? Que és la presència, la consciència i la responsabilitat. Aleshores, des d'aquí es treballa molt, no? Des de treballar la presència, l'estar present, en el aquí ara, perquè estem molt en el passat, estem molt en el futur, la nostra ment,
si
l'observes, quasi tota l'estona està fora del present. Aleshores, una de les tècniques importants de salut és quan més estiguis en el present, millor estaràs. I quan t'adonis que estàs en el passat i que estàs en el futur, hi ha moments que s'ha d'estar, però no tant com estem normalment, no? O sigui, moltes vegades estem hiperpreocupats per el futur. No? Sí, ei, torno a respirar, torno a respirar profundament, perquè la respiració profunda sempre et porta al present. No? És com estic aquí i estic ara, i aquí i ara tot està bé. O què està passant aquí ara?
Sí,
no sempre tot està bé, però què està passant aquí ara? No? Aleshores, és la consciència. Clar, la consciència és això, és ampliar tot el que puguis, ser conscient de la teva vida, posar llum, no viure de manera automàtica. I la responsabilitat, que és jo faig això i em responsabilitzo de lo meu. No? I aleshores això talla molts jocs psicològics de relació, no? Hi ha un joc psicològic que és molt que juga molt, moltíssim, constantment en totes les relacions, que és el que en anàlisi transaccional es diu el triangle dramàtic. I el triangle dramàtic sempre hi ha un salvador, una víctima i un verdugo. Si et fixes, en qualsevol relació és molt fàcil que s'activin aquests rols. O em sento víctima, o em sento verdugo, o em sento verdugo agressor, o em sento salvador. Vale. Cap dels tres és útil. Si juguem aquests rols del verdugo, el salvador o la víctima, estem embolicats en relacions que no estaran sanes, finalment. No? Aleshores, la responsabilitat de la gestalt apel·la a això, no? A sortir d'aquests rols també. I no sóc salvador de ningú, com molt de mi mateix, no sóc verdugo de ningú, per tant, no, és a dir, això, si et sents molta culpa, potser que estés jugant el verdugo o l'agressor.
Sí, sí.
Si sents molta ràbia, potser que estiguis molt en la víctima.
La víctima.
I si sents molta sobrecàrrega, potser que estiguis molt en el salvador. Cap dels tres és sano.
Clar.
O sigui, el sano és, em surto d'aquest triangle dramàtic, ho desactivo i faig responsable de lo meu. Lo meu és meu, lo teu és teu.
Quins consells o recomanacions ens podries donar
que ens poguessin ser útils o d'utilitat pràctica per afrontar tots aquests sentiments o sensacions?
Com ja he dit, l'aprendre a parar, aturar-se, respirar, aprendre a respirar, aprendre a observar-se des de la calma, observar si hi ha alguna veu interna que des de la qual et tractes amb amabilitat, amb amor, si et parles bé, o, sin embargo, descobreixes que no hi ha cap part interna que des de la qual m'estigui parlant bé i tractant bé, no? Sinó que em tracto molt malament, em tracto amb molta duresa, amb molta exigència, o sempre em sento culpable, o sempre més... No? O sigui, observa-te. Uh-huh. Observa-te, respira... I, clar, és important tenir referències de bon tracte, perquè potser a la teva vida no has tingut referències de bon tracte. I aleshores... Però lo habitual... és a la vida trobar-te amb algú que et tracta bé. Potser, no? Si venim de patrons o de famílies en les que hi ha hagut maltracte de diferents tipus, després aquests patrons tornem a... O sigui, la tendència és anar a buscar aquests mateixos patrons.
A repetir-los, no?
Sí, a repetir-los, perquè és allò que hem viscut. Per tant, com m'han tractat a mi, és com jo em tracto a mi mateix i és com jo tracto als demés, també. I també és el que busco, no? Si jo he rebut maltractament, doncs és el que estic acostumat i ja buscaré això, no? Perquè és la manera d'estimació que he après. Però a la vida normalment sempre hi ha alguna persona o alguna experiència que apareix allà i que una mica ens rescata o ens fa veure una llum allà on hi ha foscor, no? Aleshores és important tenir aquestes referències de bon tracte, no? I sempre hi ha, no sé si no és la música, per exemple, no? A mi la música em sembla que és una eina, l'art en general, no? Però, i també l'esport, no? L'exercici, el ballar, l'expressió corporal, el cantar, o sigui, com tot aquest camp de l'esport i de les arts, jo crec que són eines de molta utilitat terapèutica. Estiguin enfocats a la teràpia mateixa,
o,
perquè ja, o no.
O el benestar...
O el benestar, el plaer, el lúdic. No?
Exacte.
O sigui, que ara mateix sí que hi ha moltes corrents d'arteteràpia, musicoteràpia... O sigui, l'art, posat, el teatre com a teràpia també, sí. L'art posat en la teràpia... però és que en si mateix és terapèutic. No? O sigui, tu estàs mal a casa, te'n vas a una coral, te'n vas a cantar i això et fa bé.
Sí, sí, no, clar.
No? O et vas a fer un partit de pàdel o a compartir esport o a una classe de ioga i això et fa bé, també. O sigui que no? Intentar trobar... recursos, no?, per sortir. També hem de confiar en la resiliència, no?, de l'ésser humà, és a dir, tenim una capacitat brutal de supervivència i de curació. I el nostre cervell té una capacitat d'autocuració, també. És a dir, que hem de confiar en que podem estar molt malament, però el cervell, l'organisme, buscarà maneres de sortir... I de sortir a la llum, no? De buscar la salut, perquè és supervivència, buscar la salut, si no morim, no?
En el teu cas, quins són, no? Diguem, els principals reptes o dificultats amb les que et trobes, amb les sessions, en el dia a dia?
Pues abans parlava de l'abús sexual infantil i per mi aquest és el repte més difícil amb el que jo em trobo al treball, a la feina, a la consulta, no? Perquè és un tema molt, molt complicat, molt devastador, és el danyo psicològic més greu que
pot patir una persona.
Clar, què passa amb el cervell? El cervell, com a mecanisme de supervivència, oblida. Aleshores, aquestes coses normalment no se'n recorden amb la memòria explícita que parlàvem abans, no?
Sí.
Però el cos sí que les recorda. Aleshores, arriben les persones que han patit un abús sexual infantil, se n'adonen d'això quan són adultes, a vegades, i si se n'adonen, per qualsevol estímul, per qualsevol cosa, perquè s'espanten molt o perquè tenen una relació, no poden tenir relacions de parella, saludables, és a dir, però és molt dolorós i molt difícil de tractar també. És a dir, que s'ha d'anar molt a poc, és possible tractar-lo amb molt de carinyo, amb molt d'amor, amb molta cura, però els danys psicològics i les conseqüències psicològiques són molt greus. I això per mi és el pitjor amb el que jo em trobo a nivell de repte professional.
Sí, sí, sí. I canviant una mica...
Sí, a l'altre costat.
A l'altre costat, els aspectes més positius, més favorables, més...
Mira, per mi és molt satisfactòria la relació en si mateixa, no?, amb les persones. És a dir, perquè la relació de psicoteràpia és una relació molt bonica, és una relació molt íntima. I no ets un amic, però és una relació molt íntima, molt neta, molt d'amor. I això en si mateix ja és molt satisfactori perquè al final crees vincles molt profuns que quan acabes el procés igual no et veus més, però tens aquella persona al cor, no?, per sempre. I la satisfacció de poder ajudar, a que les persones s'ajuden a si mateixes, no?, perquè és molt important a la relació de psicoteràpia tenir molt clar que l'important és donar recursos, donar eines.
No es donen solucions.
No donar solucions.
O la solució cada un...
Bueno, has d'ajudar a trobar aquelles solucions. És com acompanyar la persona perquè trobi les seves eines i les seves solucions i no crear relacions de dependència, que això és molt important també, no? Clar. Perquè les persones al final venen amb una vulnerabilitat, no? I s'ha de tenir molta cura i ser molt impecable, no?, en les relacions, molt impecable en tot el que passa a la sessió de psicoteràpia, amb les paraules que utilitzes, amb els moments que dius aquestes paraules, amb el to, amb la manera, amb tot s'ha de ser molt, molt impecable, perquè al final és això, és un model de relació que al final la persona adquiere com un model de relació, com jo em relaciono amb tu, és com jo em relacionaré amb mi mateix també, no? És com adquirir un nou model de relació.
Sí, sí, sí.
I això pues, és molt satisfactori, és molt interessant, és molt bonic.
Quines són les qualitats humanes o atributs o qualitats necessàries pel desenvolupament? Tu com a psicòloga, com a psicoterapeuta, com a professional, quines diries que són les qualitats humanes necessàries?
Primer de tot diria l'empatia. L'empatia és bàsica, fonamental, és molt important, no? I l'empatia entendida com la capacitat d'entendre l'altre, no? De posar-te a la seva posició, però va més enllà, no? Va més enllà de l'empatia, és sentir com una acceptació incondicional, no?, per aquella persona, un respecte molt gran, no?, per tot el que ha viscut la persona, una humilitat molt gran també cap a la persona i cap a les seves circumstàncies, les seves experiències, d'on ve, una mirada molt amorosa cap a aquella persona, cap a tot el seu sistema familiar també, el no judici també és fonamental, no judici cap a ningú i cap a res del que formi part d'aquella persona, no? O sigui, tot és valuós, tot té una funció i ajudar la persona que es miri a si mateix d'aquesta manera. O sigui, i després tenir una ment molt oberta també, molt àmplia, no? És com, jo sempre dic, rescatar la mirada del nen i rescatar la mirada de com si fos un extraterrestre, no? Un extraterrestre, com mirar la persona d'aquesta manera, amb una mirada molt neta, no? Com, i cada persona és diferent. Jo he vist moltes persones en aquests 18 anys de professió, no?
Sí, sí.
Però cada persona és diferent.
És diferent.
Cada persona és diferent. I compartim com éssers humans moltes característiques que ens fan humans i com funcionament humà. però cada persona és única i això és fascinant. Cada persona és única, no? I clar...
I dones un tractament únic i diferent.
A cada persona, perquè per moltes persones que jo hagi vist, mai hauré vist una persona igual que l'altra. Aleshores, això és preciós, no? I és poder mirar des d'ahí, des de la curiositat del nen i la mirada neta, amorosa, no solo la curiositat de jo no sé, no? Sabiendo, és a dir, jo sé moltes coses i per això vens a que jo t'acompanyi en aquest procés a nivell tècnic i professional. Però jo et miro com de nou, com una mirada nova, no? I amb una mirada amorosa, també. Molt important.
Paral·lelament i conjuntament amb aquestes característiques personals, suposo que també s'ha de tenir una bona formació, una bona aptitud professional, no?
Sí, absolutament, absolutament. Igual que tan sols la tècnica sense les característiques personals no funciona, doncs tan sols les característiques, si et pot ser una persona molt amorosa, empàtica, que no jutja i tal, però com no tinguis unes tècniques, com qualsevol altra professió,
sí,
no?
Sí.
És a dir, que clar, ja necessites una part tècnica que jo personalment doncs, he anat adquirint al llarg d'aquests 20 i pico anys i que els professionals de la psicoteràpia en general no deixem mai de formar-nos. Això és un tret també diferent, no sé si diferencial d'altres professions, suposo que en algunes sí, en altres no.
Però aquesta formació, aquest reciclatge...
Sí, és constant, és constant, és importantíssim això. I, per exemple, és importantíssima la supervisió. La supervisió forma part de que el psicoterapeuta s'ha d'anar mirant també, perquè el psicoterapeuta és persona. És persona i molts les formacions que fem els psicoterapeutes passen per mirar-nos a nosaltres mateixos, aprenent una tècnica, aplicant-la a nosaltres mateixos, no? I anar revisant. I com cada persona que et trobes, doncs et pots trobar amb dificultats pròpies també. Si tens una dificultat, i això també ho faig, a part de fer les... Abans em preguntaves què feia jo abans de fer les sessions, doncs també faig supervisions, no? Perquè els professionals de la psicoteràpia, a vegades ens trobem que venen persones amb les que sentim bloquejos o dificultats. I això no té que veure mai amb la persona, té que veure amb el professional. I amb algo que a tu t'està passant davant d'aquesta persona, és alguna cosa teva que no tens resolta. Per tant, sempre ens estem cuidant, a part de reciclatge, de fer formacions, de la psicologia és molt nova. Aleshores, surten coses noves a cada rato, no? Ara està pues, molt en auge tota la part de la neuropsicologia, per exemple, no? Que és tan interessant tot aquest camp i s'estan fent molts estudis, molts avanços i, bueno, has d'estar llegint, formant-te, tallers, seminaris, congressos...
En el teu cas, quina opinió, valoració personal fas de tot aquest... de tota aquesta experiència, tot aquest procés teu personal?
Professionalment, sí. Pues, de Déu. estic molt agraïda a la vida de poder fer aquesta feina, d'haver pres aquest camí i bueno, em sento com molt en sintonia, no? Amb això, i crec que és una feina doncs, això, molt bonica, d'acompanyament, d'estar amb les persones i de poder ajudar o aportar una miqueta a la salut, no? A que les persones puguin tenir una miqueta millor la salut.
En el teu cas, quina mena de problemes o de trastorns o de símptomes són els més habituals o els que més consultes reps?
Hi ha una mica de tot, però sobretot depressió, ansietat, fòbies i problemes relacionals en general, no? O sigui, problemes amb les relacions de parella, amb les relacions amb els fills o amb els pares o amb els iguals, no? O sigui, trastorns en lo relacional, no? Però que normalment la sintomatologia que ve és o ansietat o depressió o fòbies, sobretot, no?
I tots aquests trastorns són tractables?
Totalment.
Són, diguem, més o menys solucionables o reconduïbles?
Totalment, totalment. És com que saps aquestes, aquests dibuixos, no?, de que venen amb un ovillo de lana super enredado i aleshores el psicòlogo va, no, va tirant, no, vas tirant de la lanita i vas desenredant, no? Doncs, doncs és això, o sigui, un símptoma com una depressió o com un, una ansietat generalitzada, no? O com una gran fòbia, al final és un, un embrollo de coses que has d'anar
diseccionant,
analitzant i entendre, no? Entendre aquest símptoma té una funció, no? Per exemple, la depressió té una fórmula molt bàsica, que és un excés d'exigència. Hi ha una part que exigeix molt i hi ha una altra part durant molt de temps, i hi ha una altra part que va con la llengua fuera, no? Parts internes, estic parlant. Aleshores, arriba un moment, i és aquí on parlem de crisi, i dius, arriben els 40, i de repente me deprimo. De cop i volta em sento deprimit. Però és per què? És perquè les defenses s'han cansat. Perquè aquesta exigència no deixa de ser un mecanisme de defensa, un mecanisme de protecció des del qual he funcionat bastant bé, ha sigut funcional per mi bastant bé durant bona part de la meva vida, però ara arriba un moment de la meva vida en què no puc més. Ja no puc més, ja no puc més de tractar-me a mi mateix d'aquesta manera, amb tanta exigència en totes les àrees de la meva vida, perquè he de ser el millor treballador, el millor pare, el millor marit, he d'estar tot, he de guanyar tot, he de ser el millor esportista, he de... Veus que hi ha una altra part que va amb la llengua fora, però aquesta part no la fem cas. I aleshores comença la depressió. La depressió és aquest símptoma. És el símptoma de la part que està cansada. O sigui, moltes vegades la depressió necessita descans. Descans. Però és difícil, perquè com que m'exigeixo tant i he de deixar de ser tan bo en tot, o sigui, no em puc permetre descansar. Aleshores, clar, s'ha d'aprendre a descansar. S'ha d'aprendre a escoltar aquesta part, no? De dir, estic cansat, és que he de descansar, és que a tractar-te millor a tu mateix, de dir, ei, no passa res, si no ets el millor en tot, pots fer les coses d'una manera més suau,
no cal aquest nivell d'exigència.
Però clar, això és un procés, perquè no passem d'un dia a l'altre. Tant de bo, no? Jo sempre dic, la psicoteràpia no és cirurgia. Tant de bo tinguéssim un botó que dic, mira, toquem aquest botó i com a l'ordenador que fa reset i es resetea tot, no? O tant de bo fos així. I tampoc podem obrir, extirpar allò que no funciona i tornar a tancar. Tampoc funciona així. Aleshores, per això necessitem processos a la psicoteràpia, perquè és, vale, sí, una part molta exigència, molt bé, però clar, jo he estat funcionant així tota la meva vida. No és tan fàcil soltar això, perquè això és un mecanisme de defensa, de supervivència, de protecció. En realitat, jo he sigut estimat, ben mirat i validat per ser així. Aleshores, m'he identificat amb ser així. I aleshores dic, jo sóc així.
Sí, clar.
I aquí ja, no, tu ets de moltes maneres i pots ser de moltes maneres. Aquí és on estàs esclau d'aquestes identificacions, no? Aleshores, és clar, tot un procés d'anar desaprenent el que hem après, que en el seu moment ens va servir per sobreviure, però que ha arribat un moment de la vida que ens està ofegant. Aleshores, hem d'aprendre noves maneres de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i d'identificar-nos i d'on apoyar o recolzar l'autoestima. Perquè al final és com que si no sóc així d'exigent i de superguai i de perfecta, no m'estimaran. Ningú m'estimarà. Aquesta és la por que està
a sota. Subjugant.
I tot el que hi ha una part del cervell neocortical, que això ho entenc, però el cervell subcortical és molt més fort, que és el que funciona des dels perills, de la seguretat, la supervivència. No. I aquest cervell subcortical diu, no deixis de ser exigent, perquè si deixes de ser perfecta, ningú t'estimarà. Tot això conlleva una dissecció, un anàlisi, un reaprendre, un temps, un entrenament, un posar-lo en pràctica. No? Ara veiem això en la sessió, vale, ara vas i durant aquesta setmana o aquestes dues setmanes centra-te molt en això. A veure, què passa si descanses, què passa si no ets tan exigent, què passa si tal. No és fàcil, no és fàcil.
Tu, com a professional, col·labores o tens relació això, amb altres persones, altres professionals, o entitats, associacions amb les que compartiu això, vivències, experiències?
Sí, sí, sí. Això és constant també, és el que et deia abans, no? És com que no podem estar aïllats. No és
sí, una... entre els professionals mateixos també teniu relació.
Sí, tenim relació en... o bé normalment en xerrades, o en tallers, o en congressos, o en seminaris, o en supervisions, no? Que després ja tens els teus contactes, sí, i estàs, sí, sí, estàs en contacte, no? Perquè no pot ser una professió d'aïllament, no? T'has de, una manera de cuidar-se és compartir, no? I necessitem cuidar-nos nosaltres també molt.
Quins són els teus objectius i propòsits de futur? O de recent o de futur?
Bueno, ara vaig molt al dia ara, perquè soc mare de dos nens petits i això em porta molta energia, tinc molta energia vital posada en la criança, perquè, clar, si estic acompanyant a persones... Doncs això, aquí tinc un terreny d'acompanyament que no vegis, no? O sigui, per mi és un gran repte la maternitat, com acompanyar persones, no? Perquè estic, la meva feina resulta que ajudo, jo sempre dic, és com un taller de reparació, no? Al final de les ferides de l'autoestima de la infància, no? I resulta que a la meva feina rebo adults que estan amb les seves ferides de la infància, doncs clar, jo ara mateix tinc molta energia posada amb que les meves criatures puguin anar creixent de la millor manera possible, que no estaran lliures de traumes, que no estaran lliures de traumes, això ja ho tinc clar, però tinc la meva deformació professional que la pateixo dia a dia ja amb els meus fills. Aleshores, bueno, ara estic molt amb això, per tant, vaig molt al dia, estic amb el que estic ara amb l'exercici de les sessions de psicoteràpia. Jo crec que quan ells siguin més grans, doncs potser aquesta energia de construcció i de creativa i de criança que tinc aquí posada, doncs segurament em vindran ganes de fer coses, no? I penso que pot ser des d'escriure, perquè tinc ganes d'escriure, per exemple, tinc ganes de tota aquesta... porto molts anys de molta pràctica, molta teràpia, i sí que tinc ganes d'en algun moment com seure a escriure, no? No sé si un llibre o alguna cosa, o potser que retoma els treballs grupals, que també m'agraden molt, o fer alguna formació, encara no ho sé, però ja et dic, vaig molt al dia ara mateix.
Finalment, una mica com podem posar-nos en contacte amb tu, una mica per conèixer...
Bueno, doncs a través de la meva pàgina web, que està ahí, tampoc la tinc molt... la tinc una miqueta abandonada, però està ahí. És lauradelcaño.com, amb NY, i ahí em trobareu les meves dades, el teu telèfon, el meu mail, i estic allí.
Les teves dades de contacte.
Les meves dades de contacte, treballo a Barcelona, tinc consulta a Barcelona, tan sols vaig un dia a la setmana perquè visc a Gelida i per tant he anat, abans treballava molt més a Barcelona i clar, he anat més cap aquí, no? Aquí treballo 3 dies i allà treballo un. Per tant, qui vulgui anar a Barcelona, que es posi ràpid en contacte perquè la cosa està plena.
Doncs, malauradament, l'hora del programa s'ha acabat. Vull donar-te les gràcies perquè hem après molt sobre psicologia, sobre psicoteràpia. Agrair-te la teva presència aquí al programa. I això, doncs, donem les gràcies, agraïm la presència de la Laura del Caño aquí al programa d'avui, i només em queda doncs que empassar-vos a tots i a totes al següent programa del Donem la Paraula. Gràcies i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.